Forza Sports, Catalunya Ràdio, Òscar Fernández.
Dimarts 28 d'agost, un dia de dol pel futbol espanyol. Feia dies que tots plegats estaven pendents d'Antonio Puerta. Les notícies que arribaven de l'hospital on estava ingressant no convidaven gaire l'optimisme, però sempre quedava l'esperança que tot quedés en un ensurt. No ha estat així. A primera hora de la tarda, el lateral andalús ha mort després que no pogués superar les conseqüències de les diverses aturades cardíaques que va tenir dissabte. Montse Mir, bona tarda.
Bona tarda.
La notícia s'ha sabut aquesta tarda.
Sí, l'ha comunicat aquesta tarda al Club Andalús a primera hora de la tarda. La mort de Puerta, que estava ingressat en estat crític a l'Hospital Virgen del Rocío de la capital andalusa des de dissabte a la nit. El jugador va tenir un primer defalliment mentre jugava al Sevilla-Getafe de la primera jornada de Lliga i tot i que en un principi es va recuperar al camp, després va tenir diverses aturades cardíaques al vestidor i també a l'ambulància que el traslladava a aquest centre hospitalari. Un cop allà, els metges van aconseguir estabilitzar-lo i va quedar ingressat a la unitat de cures intensives, sedat i amb ventilació mecànica. Aquest migdia, l'últim comunicat mèdic de l'Hospital Sevilla era pessimista sobre la seva recuperació i destacava un empitjorament general del seu estat. Poc després, a 2:45 d'aquesta tarda, Antonio Muerta ha mort a causa d'un fracàs multiorgànic secundari a l'aturada cardíaca.
Antonio Puerta es va formar a les categories inferiors del Sevilla. Va debutar fa ben poc amb el primer equip andalús, l'any 2004, tot just fa 3 temporades, amb Joaquín Caparrós a la banqueta.
Nascut el 26 de novembre del 84, el seu primer equip va ser el Nervión, el del seu barri, molt a prop de l'estadi Sánchez Pizjuán. El club andalús el capta per jugar als equips de les categories inferiors i Caparrós el fa debutar amb 19 anys en un partit de Lliga a casa contra el Màlaga. La temporada següent alterna el primer equip amb el filial i la posterior fa el salt definitiu. En 3 temporades aconsegueix 5 títols, la Supercopa Espanyola i l'Europea, la Copa del Rei i 2 copes de la UEFA. Se'l recorda sobretot pel gol que va fer en la tornada de la semifinal finals d'aquesta competició el 27 d'abril de l'any passat contra el Schalke 04 i que va suposar l'accés de l'equip a la final. La victòria va suposar la consecució del primer d'aquests 5 títols i els aficionats van batejar el gol de Puerta com el gol que va canviar les nostres vides, i és que aquesta UEFA va ser el primer títol del Sevilla després de 60 anys de sequera.
Com us podeu imaginar, un cop s'ha conegut la notícia, la llau de reaccions ha estat espectacular. Tot el futbol, tot el món de l'esport i de fet tota la societat ha volgut expressar el seu dol. Per començar, el Sevilla, el club, juntament amb els familiars de Puerta, han treballat ja per organitzar els actes de comiat.
La Capella Ardent s'instal·larà aquesta mitjanit a les 12 a la banllotja de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán i estarà oberta durant tota la nit i fins demà al migdia. La Capella Ardent, però, es tancarà una estona coincidint amb l'arribada de l'equip sevillà prevista per la 1 de la matinada. Es farà una missa íntima en què hi seran l'equip, el cos tècnic, els directius i també la família de Puerta. El representant del jugador, Jesús Rodríguez de Moya, ha agraït en nom de la família el suport que han rebut fins ara i ha lloat també les atencions rebudes per part de l'Hospital Virgen del Rocío. L'enterrament de Puerta es farà demà a les 2 del migdia al cementiri de San Fernando a Sevilla.
Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
La notícia de la mort d'Antonio Puerta ha arribat a l'expedició del Sevilla a Atenes.
Sí, s'ha afanyat a ajornar el partit i quan s'ha confirmat la notícia, al migdia el president del club, José María del Nido, només ha pogut atendre uns segons als mitjans de comunicació, visiblement afectat.
La zurda de diamante de Antonio Puerta nos ha abandonado y esa zurda que el 27 de abril de 2006 nos cambió la vida, hoy nos deja. Yo espero que sepáis comprender los dificilísimos momentos que estamos viviendo y que comprendáis que este es un momento muy difícil para todos.
També des d'Atenes, el secretari tècnic del Sevilla, Monchi, no sabia expressar el dolor que sentien.
Sentim les declaracions de Monchi, secretari tècnic del Sevilla, des d'Atenes, on, insistim, l'expedició del Sevilla estava esperant per jugar el partit de Lliga Campions. Aquest és Monchi.
Es difícil, ¿no? Es difícil de transmitir lo que estamos sintiendo y lo que estamos padeciendo. Y bueno, lo único, darle un abrazo muy fuerte a toda la familia, la familia Antonio, la familia sevillista, y estar unidos e intentar de apoyar a esa familia que, bueno, que se ha quedado un dolor inmenso.
Yo sé que es un momento difícil, pero el retrato que te queda a ti de Antonio Puerta en eso.
Es difícil, porque son tantas cosas las que hemos vivido juntos que son difíciles de explicar.
A Sevilla, un dels primers que ha arribat a la clínica Virgen del Rocío després de confirmar-se la notícia ha estat el tècnic del filial de l'equip andalús, Manolo Jiménez, que havia tingut durant moltes temporades a les seves ordres Antonio Puerta.
Quien ha tenido la suerte de conocer a Antonio Puerta, pues sabe que no soy un magnífico futbolista, ¿no? Sino que soy una excelente persona y tanto como se habla de la cantera de Sevilla, yo estoy capacitado y estoy en mi deber de decir que Antonio era la bandera de los canteranos de Sevilla por honradez, por capta, por coraje y porque era la alegría del vestuario y que ha sido una gran pérdida, no para el Sevilla, ¿no? Sino para el ser humano, ¿no?
Un extècnic del club sevillà, Joaquín Caparrós, que va fer debutar Puerta amb el primer equip, ara és l'entrenador de l'Atlètic de Bilbao i ha destacat la qualitat humana de Puerta.
Un sentimiento de dolor, de rabia, ¿no? Porque se nos va una persona magnífica, magnífica persona con una calidad humana tremenda, un magnífico deportista, muy sevillista, y un chico que con 22 años había conseguido lo que él quería, ¿no? Bueno, pues iba a ser padre. Su nuevo contrato, había conseguido, pues bueno, pues con 22 años muchísimos títulos.
Quan s'ha confirmat la notícia, tots, com ara explica David Prieto, company del sevillista fins la temporada passada, no sabien què havien de dir.
No tengo palabra y bueno, sí que un momento malo y bueno, digo que tampoco me apetece hablar con nadie y yo te digo que se va un gran amigo y bueno, solo.
També hi ha hagut reaccions improvisades dels seguidors sevillistes que han guardat un minut de silenci a la porta de l'Hospital Virgen del Rocío.
Com us dèiem, la notícia de la mort d'Antonio Puerta ha agafat l'expedició del Sevilla a Atenes, on havia de jugar el partit de tornada de la prèvia de la Lliga de Campions. Ja abans que es conegués la mort del jugador andalús, el Sevilla havia demanat oficialment la suspensió del partit, que finalment ha estat no només suspès, sinó traslladat a dilluns que ve.
De moment sí que es manté la Supercopa d'Europa, que el Sevilla ha de jugar divendres que ve a Mònaco contra el Milan. El partit de Lliga que dilluns havien de jugar l'Osasuna i el Sevilla, la segona jornada del campionat, ha estat suspès perquè es pugui disputar el de la Lliga de Campions. A banda d'això, la Lliga de Futbol Professional ha declarat la pròxima jornada de dol oficial i ha demanat a tots els clubs que es guardi un minut de silenci abans de començar els partits d'aquest cap de setmana. Durant la tarda, pràcticament tots els clubs de futbol i els estaments esportius han mostrat el seu condol a la família de Puerta i al Sevilla. Un exemple, el Futbol Club Barcelona. El Barça ha suspès tots els actes previs al partit del Gàmper. No hi haurà presentació festiva de l'equip ni tampoc actuacions musicals, sí que es mantenen els actes d'homenatge a Nicolau Casaus i es guardarà un minut de silenci en memòria de l'exvicepresident del Barça i també d'Antonio Puerta. A més, es destinarà el 10% de la recaptació del partit a la investigació de les malalties cardiovasculars. La veu de condol del Barça ha estat la del capità Carles Puyol, que havia coincidit amb Puerta a la selecció espanyola.
Avui és un dia trist pel món del futbol. Amb el meu nom i dels meus companys volia donar el suport a la família Puerta, al sevillisme, al Sevilla, tots els seus companys. Sé que són moments complicats, moments difícils, només donar el nostre suport i qualsevol cosa que necessiten tenen el nostre equip a la seva disposició.
El Barça ha enviat missatges de condol al Sevilla i a la família d'Antonio Puerta i Chiqui Beguiristain, el secretari tècnic blaugrana, s'ha posat en contacte amb el seu homònim Monchi per expressar-li el seu condol. A l'Espanyol, el seu president, Daniel Sánchez Llibre, diu que aquestes coses no haurien de passar al món de l'esport.
Això és molt fort i és molt trist que passi amb un deport, sigui el futbol o sigui un altre. No és el primer cas i l'únic que jo puc dir és donar ànimos a la família. Sé que les paraules avui valen poc perquè la situació aquesta és tràgica, però puc dir com a president de l'Espanyol i del món aquest que és el futbol, que estem a la disposició i es posem, encara que no puguem fer res, pues, a disposició de la família.
L'Espanyol ha emès un comunicat a través del seu web oficial on se suma el dol per la mort de Puerta. En aquest comunicat, el tècnic Ernesto Valverde diu que la notícia l'ha commocionat perquè no se l'esperava, ja que tenia confiança que el jugador se'n sortiria. A l'enterrament de demà hi seran el president Sánchez Llibre, el director general Pedro Tomás, el conseller Sebastià Javier i el capità del primer equip Raúl Tamudo. També hem d'afegir que s'ha suspès el trofeu Santiago Bernabéu, que havien de jugar demà al Madrid i l'Sporting de Lisboa. El club madrileny ho ha decidit després d'una reunió d'organització d'urgència aquesta mateixa tarda de la Junta Directiva una reunió que s'ha fet al mateix estadi Santiago Bernabéu.
Són les reaccions del món del futbol, del món de l'esport, a la notícia coneguda avui de la mort d'Antonio Puerta. Però és tota la societat la que segurament es deu estar preguntant com pot ser que un jove de 22 anys, ben preparat, esportista d'elit, a més amb molts controls mèdics, ha pogut tenir una mort com aquesta. Xevi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
No sé si es pot trobar una explicació. Què ha passat?
Nosaltres almenys ho hem intentat posar-nos en contacte amb un metge cardiòleg, el doctor Carlos Pons, que ens ha esclarit d'alguna manera quin ha sigut el motiu de la mort d'Antonio Puerta. Segons Carlos Pons, les tres arrítmies que va patir el jugador en el partit del Sevilla, del seu equip contra el Getafe, són el que han provocat finalment que el seu cor s'aturés.
Ell tenia, ha tingut diferents episodis i al camp té una taquicàrdia ventricular, que és una arrítmia determinada, que s'autolimita, és l'única arrítmia greu d'aquestes que es para ella sola, i això es repeteix una segona o una tercera vegada fins que fa una arrítmia, un trastorn del ritme, que condueix a la parada cardíaca definitivament, perquè no ens morim perquè se'ns pari el cor. No ens morim perquè si no ens morim perquè hi ha una arrítmia prèvia molt ràpida que provoca finalment, evidentment, que es para el cor.
El més preocupant, segons el metge cardiòleg Carlos Pons, és que, segons l'historial clínic del jugador, ja s'havia desmaiat diverses vegades durant la temporada. Per tant, s'haurien d'haver fet més proves per comprovar l'estat cardiològic del jugador Antonio Puerta.
Bé, ell tenia marejos. Els marejos no són habituals en una persona jove. Doncs calia ser una mica més agressiu en el moment que ella explica, i per informació que he recabat, que ha tingut de l'ordre de 14-15 marejos des de fa un any. Mm. Aleshores, això potser ha faltat un pèl d'agressivitat per diagnosticar-ho.
Bon dia. Benvingut al paradís dels mòbils. A continuació, seleccioni el tipus de mòbil que desitja. Si vostè escull un mòbil...
Que deixi bocabadat a tothom.
Premi 0. Si vostè escull un mòbil...
Millor que el teu.
Premi 00.
Aquest estiu descobreix el teu paradís amb Movistar. Canvia't a Movistar i emporta't un Samsung Z170 des de 0 euros.
Movitel Comunicaciones. 21 establiments al seu servei a Barcelona, Tarragona i Girona. 902-360-000.
Me gusta el fútbol porque soy
Dios en casa por un día
sentadito en mi sofá.
Veo la Champions y la Liga.
No quiero perderme nada
del domingo y su jornada.
Ens agrada el futbol. Per això nosaltres t'ho donem absolutament tot. La Lliga, la Copa, la Champions. Canal Plus, la casa del futbol, en exclusiva Digital Plus. Abona-t'hi per tan sols 19,95 al mes. Truca al 902-170-902.
Si ja has sentit 100 vegades la cançó de l'estiu i has menjat paella al costat de 3.000 guiris, és normal que estiguis desitjant que s'acabi l'estiu i que comenci ja la Lliga. Per això Imagenio et porta la Lliga, perquè al final de l'estiu comenci de la millor manera i gaudeixis durant tota la temporada dels 4 partits al mes que més t'agradin pel preu d'un. Perquè la millor manera de seguir la Lliga és a Imagenio, i el millor futbol també. Contracta-ho ara al 1004 i Telefònica online.
El temps passa molt de pressa. Tornen les motos a Catalunya Ràdio. Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de San Marino de motociclisme al circuit de Misano, una pista nova per les MotoGP. Quan falten 6 curses pel final de temporada, Stoner i la seva Ducati tenen les de guanyar. Tot i que les matemàtiques encara no han descartat Valentino Rossi ni Dani Pedrosa. El català encara aspira al subcampionat de la categoria. Feu el seguiment del Gran Premi de San Marino tot aquest cap de setmana per Catalunya Ràdio.
Falta un minut per arribar a 9:15. Passem pàgina perquè hi ha altres notícies. A poc el Barça, Xiqui Begiristain enllesteix la feina. Divendres es tanca el mercat de fitxatges i ara mateix el Barça només té un jugador transferible a la plantilla. Després de fitxar ràpidament els reforços, l'operació sortida ha estat més complicada. Semblava que alguns jugadors no sortirien del club, però a poc tots han anat marxant. Fa uns dies Maxi López, després Belletti, i avui gairebé es pot assegurar que marxa Thiago Mota. I és que, segons us pot avançar Catalunya Ràdio, el Barça i l'Atlètic de Madrid han pactat el traspàs del migcampista italo-brasiler. Rosa Gordillo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De fet, només falta que Mota accepti l'oferta del Club Matalasser, però en principi era un dels equips que a ell li agradaven.
Sí, és una de les ofertes que té sobre la taula i que en principi agrada al jugador del Barça. Segons ens expliquen des de l'entorn del jugador, el Barça i l'Atlètic de Madrid haurien arribat a un acord pel traspàs de Thiago Mota, tot i que aquest acord encara està supeditat a la decisió final que pugui prendre el jugador. El Barça, de moment, no ha confirmat aquesta informació. L'Atlètic de Madrid faria una oferta al jugador d'una temporada amb opció a una altra i mantindria, si fa no fa, el sou que tenia el Futbol Club Barcelona. El seu entorn assegura que Mota té altres ofertes de clubs italians com l'Inter o la Roma i fins i tot de clubs de la Premier League que voldria estudiar, però que aquesta oferta de l'Atlètic de Madrid és interessant i, per tant, Thiago Mota veu amb bons ulls el seu futur a Madrid. D'aquí a uns minuts comença una reunió entre Thiago Mota i el seu representant, Jorge Méndez, i podria ser que en les properes hores es prengués una decisió final. Recordem que el divendres es tanca el període de fitxatges. Al marge de Thiago Mota, el Barça també treballa per trobar una sortida a Santi Esquerro, un altre dels jugadors amb qui no compta Fran Rijkaard per aquesta temporada.
Doncs veurem si d'avui a divendres Xiqui Beristain aconsegueix trobar, d'una banda, tancar la sortida de Thiago Mota i de l'altra trobar una sortida a Santi Esquerro. I sembla que a la sala de premsa del Camp Nou no hi hagi problemes, que no jugui bé o malament l'equip, o si s'han de jugar amb un sistema o amb un altre. Sembla que el problema, Xavi, és si es pot anomenar o no els cracs del Barça els quatre fantàstics.
Sí, el vocabulari. El vocabulari que utilitza la gent, ja no diré els periodistes, sinó la gent, per parlar dels jugadors del Barça. Quatre fantàstics. Ens hem cansat de sentir aquesta expressió. I aquesta expressió no agrada gens ni mica Thierry Henry, un d'aquests quatre fantàstics, un dels quatre implicats, que diu que per veure'ls, els quatre fantàstics, no s'ha d'anar al Camp Nou.
Els
únics quatre fantàstics que conec són els del cinema. Poden dir-nos com vulguin, però si volen veure els quatre fantàstics, hauran d'anar al cinema.
Henry prefereix evitar personalismes, defugir segons quins qualificatius, ja ho hem sentit, i parlar sobretot de futbol. El francès va entendre la decisió de Rijkaard de deixar-lo a la banqueta Santander. No s'ho ha pres malament i fins i tot s'ha permès el luxe de fer broma amb la banqueta del Racing.
El seient de la banqueta era molt còmode. Entenc la decisió del míster perquè encara no estic en la meva millor forma. La setmana passada vaig jugar un bon partit amb la selecció. Diumenge vaig trobar-me bé, vaig tenir una bona oportunitat, però la pilota va anar al pal. Però encara estic treballant per recuperar la meva millor forma.
Henry calcula que en 3 setmanes, un mes aproximadament, recuperarà el seu estat de forma òptim després d'estar la part final de la temporada passada aturat per una lesió quan encara era jugador de l'Arsenal. El francès ha dit que té ganes de jugar el seu primer partit amb el Barça al Camp Nou. Ja hi havia jugat amb l'Arsenal, però creu que les sensacions seran totalment diferents i demà tindrà l'oportunitat el Gamper contra l'Inter. L'equip acabarà de preparar demà al matí aquest partit. Rijkaard donarà la convocatòria, tot i que s'espera que convoqui tots els jugadors, tota la plantilla. No veurem, això sí, un jugador del planter, el defensa del filial, Jesús Olmo, que l'han traspassat aquesta tarda al Racing de Ferrol de la segona divisió amb una opció de recompra.
Un dels punts d'interès del partit de demà és saber si l'Inter ve o no amb Luis Figo. A hores d'ara ho podem assegurar?
Doncs no, estem pendents de la pàgina web oficial de l'Inter de Milà. L'Inter s'entrenava aquesta tarda, després esperava la convocatòria de Mancini per venir a Barcelona. L'Inter arriba demà al migdia, s'especulava amb la possibilitat que Mancini reservés Luis Figo per el partit del cap de setmana de la segona jornada de la Lliga Italiana, perquè l'Inter té molts lesionats, però encara no podem dir del cert al 100% si Figo demà serà un nou al Camp Nou.
Demà és el dia del Gamper, però també és el dia de l'assemblea, i hem de preguntar, com sempre, quan s'apropa aquesta cita, si serà una assemblea plàcida per la directiva o si serà complicada. No sé si el resultat de Santander l'altre dia la pot complicar.
Potser una mica aquest factor i d'altres. Gairebé podem assegurar que no serà una assemblea al 100% plàcida, no serà totalment una bassa d'oli. La Junta ha inclòs a l'ordre del dia un punt per rebre l'autorització de l'assemblea del contracte que el club va signar ara fa uns mesos amb Nike fins l'any 2013. Els contractes més llargs de 5 anys hem de recordar que necessiten el vistiplau dels compromissaris. Alguns membres de l'Associació per a la Defensa dels Drets dels Socis són compromissaris i des d'aquest grup opositor han preparat tota una sèrie de preguntes perquè les respongui la Junta Directiva. El vocal de l'associació, Manel Piñero, explica que les qüestions seran al voltant, sobretot, de resultats econòmics.
Seran més de 10. Seran més de 10 preguntes. En aquest tema no es pot improvisar. Nosaltres hem fet una anàlisi d'aquella informació que ens ha arribat, que clar, lògicament ens ha arribat el que ens ha arribat, i a partir d'aquestes dades doncs hem plantejat una sèrie de preguntes que, bueno, que en cap moment ni seran irrespetuoses ni seran agressives, simplement tindran un to crític en ares a que el soci doncs arribi a conèixer quina és la veritable situació del Barça.
Una altra de les qüestions que alguns compromissaris tenen previst plantejar a la junta directiva és aquest nou contracte amb Nike i per què la junta necessita l'autorització.
M'han inclòs un punt que és el que fa referència a l'autorització preceptiva de l'Assemblea de Compromissaris per allargar el contracte que el club té signat amb l'empresa Nike. Nosaltres també, en relació amb aquest punt, tenim una sèrie de dubtes que volem plantejar i que volem que ens siguin aclarides davant de l'Assemblea.
L'Assemblea està convocada a les 4 de la tarda en primera instància, a 4:45 en segona, o sigui, començarà a 4:45. Es farà, com en els últims anys, al Palau Blaugrana. Començarà amb l'informe del president, un discurs, i acabarà amb el torn de pregs i preguntes.
I després dels pregs i preguntes, tots cap al Camp Nou per tal de veure el partit del Gamper entre el Barça i l'Inter de Milà. No sabem si amb Luis Figo o no, però segur que amb en Puyol.
Els quatre fantàstics trepitgen la gespa de casa per primer cop. Un reforç de luxe per a un equip al servei d'una cosa tan sagrada com el futbol. El Gamper a Catalunya Ràdio amb la transmissió d'en Puyol. Aquest dimecres a les 10 del vespre seguiu els primers tocs de pilota a casa amb el partit Barça-Inter de Milà. Diumenge no vam poder guanyar, però pel Gamper sí. Descobriu de prop el nou Barça amb la transmissió d'en Puyol a partir de les 9 a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio. L'equip s'ha renovat. La il·lusió també.
La transmissió d'en Puyol de futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Quan portes des dels 7 anys somiant a jugar al Camp Nou, el dia que finalment ho fas, el nen que tu eres també hi juga.
Joan Oriol, un dels 50 titulars de l'Avisa Barça que han fet realitat el somni de jugar al Camp Nou. La Caixa, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona. Demana l'Avisa Barça en qualsevol oficina de la Caixa. Informa-te'n a busquemtitulars.com.
Aquest any no et pots perdre la festa del Gamper Estrella d'Am al Camp Nou. A partir de les 6 de la tarda, festa familiar amb diverses activitats i concerts. A 9:45, l'esperada presentació del primer equip a l'estadi amb tots els nous fitxatges. I a les 10 del vespre, un autèntic partidàs contra l'actual campió del Calcio, l'Inter de Milà. T'esperem el dimecres 29 d'agost al Camp Nou.
Entrades a fcbarcelona.cat, Servicaixa o al 902-1899-00.
No t'havies imaginat mai poder gaudir tant de la Lliga. Viure l'emoció de cada gol i no perdre't en cap detall. Aquest any, amb Ono, seràs l'amo de la Lliga. Contracta el combinat de telèfon, televisió i internet i gaudeix dels 20 partits que vulguis per només 30 euros. A més, no paguis el combinat fins al setembre. Entra a Ono, truca al 1400.
Falten 7 minuts per arribar a les 9. A l'Espanyol, la batalla interna que s'ha viscut a les últimes hores ja té guanyador. Després de la derrota al debut de la Lliga contra el Valladolid, els nervis van aparèixer en alguns consellers blanquiblaus. Volien fitxar fos com fos per aturar una hipotètica mala ratxa de resultats de l'equip. Van trobar un aliat amb Valverde, el tècnic del primer equip que volia un davanter perquè no hi confia gaire en Jonathan Soriano. En contra d'aquesta posició, Paco Herrera, el secretari tècnic que veia precipitat fitxar ara amb poc temps de marge i influenciats per una derrota. Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Podem dir que hi ha guanyador entre cometes en aquesta batalla, que
sí.
No també una batalla, però ja ens entenem.
Ja ens entenem. Si ens expressem en aquests mateixos termes, es podria dir que l'ha guanyat el tècnic Ernesto Valverde, perquè com ja us hem anat explicant aquests últims dies, el director esportiu Paco Herrera no és partidari de fitxar ningú per diferents motius, per aquests motius que ara explicaves. D'entrada considera que no hi ha bones opcions al mercat a aquestes alçades, que les úniques opcions realment vàlides són poc viables i no veu lògic que ara hi hagi una necessitat imperiosa de fitxar per haver perdut el primer partit de Lliga. Considera que és una qüestió delicada, de mala solució, i que el club no s'hauria de deixar endur per les precipitacions. Tot i això, sembla que el tècnic Ernesto Valverde s'acabarà sortint amb la seva. Valverde ja demanava, de fet, el davanter abans de la derrota contra el Valladolid. Dins del club hi ha divisió d'opinions sobre la conveniència o no de fitxar un davanter, però tot fa pensar, com diem, que Valverde tindrà el reforç desitjat.
Et puc preguntar el nom, o com a mínim quin és el perfil, o per on van les negociacions?
Sí, això sí. Ara mateix Paco Herrera té dues opcions sobre la taula, després d'haver descartat ja alguns dels candidats. Una de les opcions és un jugador de la Lliga Espanyola, i l'altra, un jugador de futbol europeu. Un és jove, l'altre amb més experiència, però tots dos tenen en comú que són jugadors d'àrea. El davanter arribaria cedit o traspassat, això s'ha d'acabar de definir, i l'operació depèn dels moviments que facin les pròximes hores i els pròxims dies els clubs d'origen, els clubs on juguen els dos jugadors en qüestió. L'Espanyol ja ha fet les propostes, ja sap el que hi ha, i ara està pendent de la resposta d'aquests dos clubs. La resposta s'espera que arribi com a molt tard, dijous, divendres s'acaba el termini.
Però els noms no me'ls dones.
No, de moment no. Perfils.
Molt bé. Normalment són els fitxatges de futbol els que tenen fama de convertir-se en serials llarguíssims. Però aquest estiu n'hi ha un que em sembla que va per rècord. Xevi Soler, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Parlem de bàsquet, de l'AXA Barça, d'Àlex Zàquer, que en principi estava fitxat, que la revisió mèdica li van trobar un problema, no el fitxaven, després van dir que potser sí, ara estem en sí o en no?
És un refitxatge, eh? I ara mateix...
Un refitxatge, un nou terme.
Estem en... No ho sabem, però demà ho sabrem. Demà ho sabrem per què.
Perquè fins ara
s'havia aturat aquest fitxatge. El jugador, recordem, va arribar lesionat a Barcelona, es va fer les proves mèdiques, li van detectar un problema al genoll. El problema venia perquè s'havia operat d'aquest mateix genoll dret, que li havia donat molèsties al final de la temporada passada amb l'Olympiacos. El representant del jugador no va explicar al Barça que tenia aquesta operació i el jugador, fart precisament d'aquest representant, l'ha canviat. Ara és el Barça qui negocia amb un nou representant que sí que veu amb molt bons ulls l'oferta del Barça, el mateix jugador és qui vol quedar-se i sembla ser que demà volen posar-se ja per fi d'acord al Barça i a Àlex Zàquer. El nou contracte que li ofereix al Barça, hi haurà una rebaixa del sou, ja que es contempla que Zàquer no podrà començar jugant la temporada, i una clàusula per poder-lo tallar sense indemnitzar-lo al mes d'agost si continuen els seus problemes al genoll. Sabem que hem dit molts dies ja que havíem de marcar
demà,
una greta,
demà,
però aquest demà...
No arriba mai.
Hi ha la novetat que el jugador ja li ha indicat al seu representant que vol acabar fitxant amb el Barça i que s'acceptin els terminis. Per cert, que el Barça sí que ha fet un moviment avui, que és la cessió, ha fet oficial la cessió de Roko Ukić, que la Roma ja fa uns dies que va anunciar perquè no ho feia el Barça, perquè esperava precisament que Roko Ukić passés la revisió mèdica amb la Roma.
Havien quedat, diguem, no escaldats, no?, després del tema Zàquer. Si alguna cosa no es pot negar a Zàquer és que no té ganes de fitxar pel Barça, perquè ho està allargant precisament perquè vol fitxar
ell
pel Barça.
Ell és el que intenta fitxar pel Barça i el que més està apretant per aquest tema, per tant, sembla ser que estan condemnats a entendre's.
I al Mundial d'Atletisme d'Osaka, avui han entrat en escena dos atletes catalans, Berta Castells en llançament de martell i José Luis Blanco en 3.000 obstacles. Tots dos han estat eliminats. La delegació espanyola, per la seva banda, ha sumat avui la seva segona medalla, un bronze de Maite Martínez als 800 metres llisos.
Berta Castells ha aconseguit un millor llançament de 63 metres i 32 centímetres que no li ha permès classificar-se per la final del llançament de martell. Li han faltat més de 5 metres per aconseguir-ho. Per la seva banda, José Luis Blanco l'han desqualificat a la final dels 3.000 metres obstacles. La selecció espanyola ha aconseguit avui la seva segona medalla, el bronze de Maite Martínez, als 800 metres llisos després d'una espectacular remuntada a la recta final. La resta d'espanyols que han participat avui no s'han acostat a les primeres posicions. Mario Pestano ha estat desè en llançament de disc i Eliseo Martín setè als 3.000 obstacles. La gran protagonista de la jornada ha estat Yelena Isinbayeva, que ha aconseguit repetir el títol mundial del salt en perxa. La russa s'ha quedat sense rivals a la part final del concurs i ha guanyat el títol amb un salt de 4 metres i 80 centímetres. Després, amb el títol a la butxaca, ha intentat batre el rècord del món, però ha fracassat en els 3 intents de saltar 5 metres i 1 centímetre. A la pròxima matinada competirà l'equatorià resident a Lleida, Jackson Quiñones, que juntament amb l'eivissenc Felip Vivancos participarà en els 110 metres tanques.
I el Barça d'handbol jugarà demà el primer partit oficial de la temporada. Els blaugrana visitaran la pista de l'Sporting de Braga portuguès a l'anada de l'eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions. El partit suposarà el debut del nou tècnic de Manolo Cadenas.
Que comença la competició oficial ben aviat. A diferència dels anys anteriors, aquesta temporada el Barça afronta la màxima competició europea gràcies a la invitació que va rebre de la EHF després que un dels equips que estava classificat per jugar-la i va renunciar. Ara, per tant, han de jugar l'eliminatòria prèvia, tot i que la plantilla ha tingut molt poc temps de preparació. A més de Cadenes, com a tècnic, també debutaran amb el Barça els nous fitxatges Nodesbo, Garabaya, Gull i Huit. També tornarà a jugar amb el Barça Demetrio Lozano. No ho farà un altre dels fitxatges, el català Albert Roques, perquè està lesionat. El partit es jugarà demà al pavelló municipal de Braga a partir de les 10 del vespre, hora d'aquí, la tornada dimecres que ve al Palau Blaugrana.
A l'Open dels Estats Units de tenis, ahir va debutar Roger Federer amb una victòria. Demà ho farà Rafa Nadal. Avui, per tant, no juga ni el primer ni el segon millors jugadors del món, però hi ha partits interessants.
Hi ha moltíssims partits. Per exemple, estan jugant ara mateix el català Albert Montañés contra Fabrice Santoro, 6-1 pel francès en el primer set. De moment, el segon molt més igualat. Més endavant, l'alacantí David Ferrer juga contra Maier Ivan Navarro Pastor contra David Nalbandian. Aquests són els partits més destacats de la jornada d'avui.
Ja us hem explicat que no es juga el partit de la Champions del Sevilla, però sí que es juga el Liverpool a casa contra el Tolosa francès. Els anglesos van guanyar a França per 1-0. El Glasgow Rangers ha de defensar a Belgrad contra l'Estrella Roja l'1-0 que va aconseguir a casa. I la Lazio té problemes perquè va empatar a casa 1-1 contra el Dinamo de Bucarest. Avui juga a Romania. Explicat això, ho deixem aquí. Recordeu que els esports tornen als millors anys de la nostra vida a Catalunya Ràdio a partir de les 11. Nosaltres, com dèiem, ho deixem aquí. Gràcies, bona nit.